María Fajardo, vicealcaldessa de Vila-real y en este cas regidora d'Igualtat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Roda de premsa este matí per a presentar...
L'Escola d'Igualtat, en la seva 6a edició.
I què anem a tindre?
L'Escola d'Igualtat és una escola que el que pretén és apropar conceptes sobre la igualtat de gènere i la no discriminació, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a la societat en general... I a més és que aquesta Escola d'Igualtat, que compta amb un gran nombre de professionals, perquè concretament són 7 sessions les que se desenvolupen des del mes de novembre fins al mes de juny, i en aquestes 7 sessions, com que una és una taula rodona en la que participen 4 professionals, doncs al final, en seguida, són 6, 7, 8, 10 professionals que venen a parlar-nos sobre conceptes molt concrets que fan referència... als bons tractes, a la igualtat pròpiament dita, a la no discriminació, a la sociolingüística fins i tot, és a dir, venen a tractar de temes molt concrets que estan d'actualitat i que versen entre això, entre el que és la igualtat entre homes i dones, que és l'objectiu principal que té aquesta Escola d'Igualtat. A més, l'escola, la seva... participació és totalment gratuïta, només t'has d'inscriure si vols obtindre el certificat, que quan acaba l'escola tens el certificat d'haver cursat tantes hores en els conceptes d'igualtat de gènere i prevenció de la violència i també promoció dels bons tractes. Per contra, si una persona vol participar en alguna xerrada concreta perquè li interessa algun tema, doncs pot assistir lliurement. Les sessions se celebren normalment en dimecres, de 6 de la vesprada a 8 en la BUC, així a Vila-real, i cada mes doncs, tenim una sessió. Per això que al final l'horari és prou ampli i al tindre una sessió mensual doncs, també dones aquesta llibertat a que no siga una cosa de totes les setmanes sí o sí, sinó que tens aquesta llibertat a l'hora de participar, i la veritat és que crec que ens ha quedat enguany una escola, la veritat que molt interessant, perquè... compta des de l'objectiu que té la regidoria d'Igualtat, en aquest cas, per a mi, el que jo volia impulsar era que d'alguna manera la societat vilarealenca entenguera la transversalitat del que és la igualtat, és a dir, la igualtat de gènere, igual que les discriminacions que patim les dones, són qüestions transversals, és a dir, ens afecten en molts àmbits, de la nostra vida diària. No només es focalitzen en l'àmbit laboral o en l'àmbit econòmic o en l'àmbit dintre de les relacions sexuals o afectives, sinó que afecten a tots els àmbits de la nostra vida, perquè al final el tema de la igualtat de gènere i la no discriminació és una qüestió que és sistèmica, que està en el sistema patriarcal en el que vivim i que patim més del 50% de la població, perquè les dones estadísticament doncs, són fins i tot més del 50% de la població. Aleshores, estos temes que intenten ajustar-se, ja dic, a que d'alguna manera plana o d'alguna manera més ampla puguen expressar-se en aquestes xerrades o conferències en les que el públic també pot interaccionar i preguntar a aquests professionals que venen a explicar-nos diferents aspectes, no ho sé, crec que és una escola molt interessant i que enguany l'hem intentat dotar això de la transversalitat, de que no siguin només dones que venen a parlar-nos sobre qüestions que la gent automàticament relaciona amb feminisme, sinó que també es parlen d'altres qüestions, com és el periodisme i la narrativa que es fa per part de les periodistes quan són dones o quan són homes, com canvia aquest relat, també de personal sanitari, del biaix de gènere en la diagnosi de malalties, també de pornografia, també d'una taula rodona que hem preparat que va al voltant del Dia del Treballador i la Treballadora, del dia 1 de maig. Hem preparat una taula rodona que s'anomena En Terra d'Homes, i on participen 4 dones que treballen en professions totalment masculinitzades i on ens conten la seva experiència. És a dir, que crec que li hem intentat donar ixe gir a l'escola per a que la gent entenga la transversalitat del que és la igualtat de gènere.
Per exemple, comença, que no ho he notat, quan comença?
La primera sessió serà el dia 27 de novembre, el dia 27 de novembre hi ve Irene Zugasti, ella és politòloga i periodista de guerra, i la seva xerrada se titularà Que el món l'expliquen elles. en este cas que el mundo lo cuenten elles, perquè ella és del País Basc, aleshores farà la xerrada en castellà, i el que ens explicarà és com un relat de, i ara que estem patint això de la catàstrofe tan dolorosa que ha patit la Dana, doncs precisament parla d'això, de com una narrativa d'un relat o el contar una notícia, com canvia el relat si el conta una dona o si el conta un home, quan són catàstrofes, uh-huh. desastres naturals, crims de guerra, i per què canvia el discurs, per què? Doncs per la manera moltes vegades en les que hem estat educades o que hem sigut formades, uh-huh. així com aquesta càrrega mental que de manera natural portem les dones amb nosaltres, doncs on posem el focus de la notícia, com elaborem els titulars, què destaquem de les situacions que es viuen, és a dir, aquesta diferenciació que n'hi ha quan una història la conten ells o quan una història la conten elles. I crec que serà molt interessant aquesta conferència inaugural. Bueno, és que ho seran totes, no? Però esta a mi me genera molta curiositat perquè no sóc de l'àmbit del periodisme, aleshores me genera molta curiositat.
Quan, si tenen que apuntar abans, perquè clar, hi haurà unes places limitades.
S'han d'apuntar abans, però és el que parlem. La inscripció passa perquè la gent pugui apuntar-se per tal d'obtindre aquest certificat, perquè el que se farà és a totes aquelles persones que estan apuntades se'ls passa a una llista de signatures i hauran d'haver completat totes les sessions per tal d'obtindre aquest certificat. No obstant això, l'entrada és lliure fins a completar l'aforament, és a dir, si no t'has apuntat a l'Escola d'Igualtat, però sí que t'interessa una xerrada concreta i vols participar, és en la BUC, en el primer pis, i podràs accedir sense problema fins a completar aforament.
Una altra cosa, està per a la gent que està empadronada en Vila-real?
No fem distinció, a priori. No fem distinció perquè, de fet, el que ens hem trobat és que, com que són escoles, és una escola d'igualtat de formació reglada, és a dir, que està reconeguda com a hores en formació en igualtat d'oportunitats, moltes vegades participa personal de l'Ajuntament, per exemple, personal funcionari que utilitza com a hores de formació i molta gent que treballa en casa nostra doncs no viu així i, evidentment, pot participar d'ella sense problema.
Seran 2 hores de duració i serà una vegada al mes.
Sí.
Esta xerrada hi haurà alguna forma de divulgació, és a dir, per exemple, jo puc veure-la via online?
No.
Estarà penjada en les xarxes de l'Ajuntament?
Estarà penjada prèviament la setmana d'abans l'anunci de que va a celebrar-se la xerrada, però la xerrada no estarà gravada.
Uh-huh. Vale, són coses que, per si n'hi ha algú...
No, perquè al final són divulgadores, en este cas, a moltes de les que portem en l'escola, que són divulgadores que tenen un gran nombre de seguidors, aleshores fer 2 hores de divulgació de les xerrades que elles poden fer, doncs considerem que és més important que una persona puga gaudir-les de manera presencial que no tindre les 2 hores gravades. Així com també se generarà al final de cada xerrada un espai de debat i per a poder difondre el debat que s'ha pogut generar, doncs caldria demanar permisos a la gent anònima que pugui participar i considerem que qui puga vindre presencialment que participe. I igual el que sí que preparem de les xarxes de la regidoria d'Igualtat és després un vídeo resum, a lo millor on se puga explicar els conceptes que s'han tractat, però ja li dic que no és la idea.
Com la gent pot apuntar-se?
La gent podrà apuntar-se a partir de si no recorde malament, és d'este dimecres, a través de la regidoria d'Igualtat amb un enllaç que penjarem a les nostres xarxes i si no acudint presencialment a l'escola a la Casa de la Dona en horari de 9 a 1 i podrà inscriure sense cap problema.
La Casa de la Dona la tenim?
La Casa de la Dona és la casa que tenim allí a proper de Santa Sofia.
Sí.
I és on ha estat sempre.
Ah, és que ara no veig el nom. El carrer Calvari? Crec que és el carrer Calvari.
Carrer Calvari és el que travessa. Ah, t'he dit el carrer exacte.
Sí, però més que res perquè la gent sabia on pot apuntar-se.
Perquè
sí.
És un carrer menudet.
Ahir estava antes Acudim.
És carrer Santa Sofia, sí que és carrer Santa Sofia. Carrer Santa Sofia número 2. I Acudim fa cantó. Va, és el mateix lloc, però Acudim fa cantó.
Carrer Santa Sofia...
Número 2.
Número 2, perquè la gent que vulgui apuntar-se ho sàpia. Regidora, algo que també, perquè vostè també és regidora de serveis públics i volia preguntar-li, han enviat una nota de premsa que estan adequant i es faltant carrers dins de la població. Mire, és que això jo ho vaig agarrar fora de micro. Jo ho sent molt, però vostè sap que jo el que agarre fora de micro, i a més vostè no tenia idea de lo que vaig a dir, com que em vaig a posar un poc nerviosa. Estan asfaltant els carrers i vostè veu un puesto que no està acabat d'asfaltar i se'n va a parlar amb l'empresa i li diu, escolta, per favor, ixe tros i tal. Això se pot fer, no és un delit, no?
No, no. Explica també, perquè és una de les notícies que més interaccions ha tingut en les xarxes socials i al final nosaltres no som gent famosa que no portem les nostres pròpies xarxes socials, és a dir, les xarxes socials meues jo les porto jo. Aleshores he pogut comprovar com esta notícia ha causat gran expectació perquè a Vila-real, malauradament, i dic malauradament perquè jo sóc veïna d'este poble i també ho veig, és una ciutat que no s'ha caracteritzat especialment per el bon manteniment dels carrers del poble, és a dir, trobem molts carrers on està la vorera desitjablement reparable, per dir-ho bonico, és a dir, que ho tenim, la veritat és que en un estat preocupant. I moltes vegades on més se reprodueix això són els carrers més estrets que tenim al nostre claro. Poble, que són
passen
també...
Passen els cotxes, aparquen dalt...
Efectivament, i també on viu més gent gran, que és aquí més perillositat de produir el fet d'entrar o eixir de sa casa quan tens la vorera per reparar o quan tens...
tens apegadeta per tenir la residència de casa.
Clar, i el que em plantejava jo l'altre dia, que és una de les coses que al final estar en la regidoria de serveis públics, que és al final un àmbit tan en alguns aspectes desconegut per a mi...
Perdona, doncs, no tant de xafar carrer, eh?
Sí, sí, però no, al final no... Vull dir, jo no sabia quina és la tècnica per asfaltar un carrer. No, no sé si m'explique, vull dir, no he acostumat a treballar jo la tècnica de l'asfalta del carrer, però clar, només visitant-lo, només xafant carrer, que és el que parlem, doncs ja he après que l'espai que es queda entre el que és el carrer i el que és la vorera, que així al nostre poble tenim molts a on s'ha repartit, s'ha posat capa damunt de capa damunt de capa d'asfaltar de carrers i aleshores el que trobem és que es queda un hueco prou ample entre el que és el carrer i el que és la vorera, i això passa per exemple en el carrer Creus Velles, en el carrer Soledat, en el carrer Juan Mas, passa en molts carrers d'este poble, i el que falta allí és una mena de una mena de manisa que ho cobrís, que se diu rígola, si no recorde malament el concepte, que es diu rígola, que el que ajuda és a que l'aigua córrega fins a que arribi a l'invernal, que ha d'absorbir l'aigua quan plou, no? Doncs, quina és la solució ahir? A aquests carrers que tenim en este estat. A banda de reparar les voreres, que seria una qüestió, l'altra també seria dotar aquests carrers d'aquestes rígoles que actualment no estan posades. I què és el que vostè diu que em va agarrar fora de micro? Doncs el que estava passant ara, que és el que vull que explicar a la gent per lo que parlem de les interaccions en xarxes socials. Tot el món, no, que ha interaccionat amb nosaltres, no ha sigut per a dir-nos, ei, que bé, no, que esteu asfaltant el carrer Calvari i que aneu a seguir per l'avinguda Cardenal Tarancón o pel carrer Vicente Sánchez. No, han sigut per a dir-nos, i per què no feu això en este carrer? I per què no feu això en este altre? O per què no feu això en este altre? Doncs miren, el manteniment que estem fent ara de carrers, si vostès se fixen en els carrers que hem mencionat, és una mena de U, i són les grans avingudes, podríem dir, que té el poble, que són les que més pes suporten. Pes de trànsit i pes en quant a pes literal, a quilos, a
la
tones.
La mercaderia que passa
per què passen mercaderies, camions, aleshores què passa? Que l'asfalt es produeix en unes rotures que acaben sent uns afonaments d'aquest asfalt i que per la qual cosa, dins del contracte que tenim de manteniment de vies públiques, doncs entra que se puga reasfaltar,
del clot,
efectivament,
del
que es puga reasfaltar ixe carrer. I el que vam detectar, per exemple, en el carrer Calvari, que és el que ja s'ha començat ixa tasca, és que en el carrer Calvari tenim un supermercat que té allí el seu accés a l'aparcament del supermercat i que també té la zona de càrrega i descàrrega en la zona d'aparcament. El projecte de reasfaltat d'estos carrers passava només per allà per on passen els vehicles, no en les zones d'aparcament. Però el que vostè diu que li vaig contar fora de micro, doncs és això. És que quan hem anat allí a veure-ho, ens hem donat compte que l'accés a l'aparcament i la zona de càrrega i descàrrega, que parlem, suporta un gran pes dels camions que van a descarregar a aquest supermercat, doncs també era precís que es reasfaltara. Aleshores, de seguida vam parlar amb l'encarregat d'obra, que automàticament ens va dir que sense problema doncs també reasfaltaria aquest tram. Què vull dir amb això? que ens hem oblidat dels carrers estrets que també estan desacurats i que això ens reclamen per xarxes socials? En absolut, no vol dir això. Però que per a poder mantenir aquestes tasques en aquests carrers més estrets no entra en el contracte actual que tenim de manteniment de vies públiques. Han de ser accions concretes. De fet, una de les zones que hem anat a visitar perquè ens preocupa greument perquè n'hi ha molta gent major que viu en aquest carrer és en el carrer Taronger, carrer sí. Naranjo.
Que sí, 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 que està en la Creu Aliaga, és un dels carrers...
Efectivament. En aquest carrer tenim molta problemàtica perquè allí, en aquest carrer fa un gir i quan passen els vehicles per ahir, la veritat és que tenim la vorera desfeta i tenim l'asfalt molt desacurat i és un carrer que cal una reparació integral. Doncs ahir què estem fent? Què hem fet nosaltres? Doncs ara mateix a plantejar un projecte per a la reparació d'aquest carrer, que jo mateixa per xarxes socials l'altre dia me va preguntar una persona afectada per aquest carrer i me va dir, no us oblideu de tal carrer? I jo dic, mira, en altres carrers m'he callat perquè no ho sé, però en aquest carrer, que sí que sé que hem demanat un projecte concret per a aquest carrer, la meva idea és poder anar allí als veïns i explicar-los personalment què és el que voldríem fer en aquest carrer i a veure què els sembla abans d'anunciar-ho a premsa o anunciar-ho a qualsevol lloc o pressupostar-ho en el pressupost de l'any 2025. És a dir, preferís que els veïns siguin els que me diguen si ho veuen bé o si no, perquè moltes vegades el que fem els polítics és plantejar idees per a què pensem que seria la millor solució per a una cosa, però després vas i parles amb els veïns i te diuen pues jo no ho veig perquè...
Perquè sóc jo la que estic així.
Efectivament.
Però els altres carrers, vostè no ho sap perquè no ha arribat ahir, però que és tasca seua saber el que passa en cada carrer.
Efectivament, efectivament.
A veure,
la gent que sàpiga que de tot allò que ens diuen, nosaltres prenem nota i intentarem donar solució. Evidentment, així no som el genio de la làmpara, i malauradament segur
sí,
que no,
no
podré
preocupi.
Donar solució a tot,
sí, sí,
però
sí.
Que prenem nota per a tindre-ho en consideració, ja li dic que segur.
N'hi ha altres carrers que creuen des de l'entrada fins a l'eixida cap a València i també suporten molt de tràfic i també pas de camions que un dia darrere dia es queden encallats i ha de vindre a retirar-los i han de vindre a retirar tots els vehicles perquè el camió pugui continuar i ser camí. Això són coses que m'envien, és a dir, i és... En el carrer que creua des de l'entrada fins a l'eixida cap a València, és un carrer que...
Però no tenim nom del carrer.
Penitència. Carrer Penitència. El carrer Penitència de Pereda. No, jo dic perquè...
Si el carrer Penitència està sí, és prou cèntric.
Entonces, també demanen que se... Jo li dic perquè és a vostè la que ho demana i en el càrrec va, en aquest cas... conforme és el carrer, la penitència. Per lo tant, vostè s'ho acaba d'apuntar,
sí,
no?
Sí, sí, totalment.
Vilareal activa l'obra d'urgència d'arreglo del parc infantil de l'Alguer. És una obra d'urgència? No és l'obra que volien acometre en els parcs? És aquesta obra d'urgència que van parlar d'ISOs, no. 9.000 euros en la col·locació d'aquest paviment de gautxo.
Correcte, i la reparació també de gronxadors i la instal·lació de... I, bueno, i la substitució i instal·lació de nous tobogans, ja li dic, gronxadors, és a dir, posar en condicions aquest parc. Per què es diu d'urgència? Doncs perquè nosaltres sabem vostès que estem en el procés de licitació d'un contracte per a manteniment de parcs i jardins. I el que ha passat ara és que com que n'hi ha, i això ho vaig vindre a explicar també a esta casa, com cal que hi hagi una actuació urgent per la situació que tenen aquests parcs, que és una situació lamentable en la que els xiquets i xiquetes és més bé perillós que juguen en aquests parcs i cal condicionar-los ja, mentre s'acaba aquest procés de licitació del contracte de manteniment de parcs i jardins, nosaltres hem destinat uns diners realistes per a que ens doni temps a executar abans de que acabi l'any, que eren 60.000 euros en total, per tal de reparar d'urgència alguns parcs que tenim en estat lamentable en esta ciutat. I el primer, pel que ja hem començat la seva intervenció, és el parc de l'Alguer, que ja va amaneixer la setmana passada en les tanques que el que fan és limitar el perímetre per a que es pugui actuar, i demà, perquè demà, sí, demà que és dia 12, a partir de demà és quan se comencen les obres.
També el parc Sant Ferran,
Sí, perquè és el que parlem, en 60.000 euros anem a reparar alguns parcs que es troben en una situació complicada, per dir-ho d'alguna manera, perquè el Parc Sant Ferran el que passa és que té lo que és el... És que no sé com se diu això, el tobogán que té un tub que passa en es, pel mig dels xiquets.
Un dels puestos on juguen els xiquets.
Correcte, un dels llocs d'esbarjo dels xiquets, un dels aparells estos en els que juguen, doncs té un escaló que és perillós per als xiquets perquè pot tallar-los o pot quedar-se la robeta enganxada, aleshores també hem de reparar-lo i això passa el mateix en el parc que tenim allà en la Garrofera, en el que és en l'avinguda, en el parc de la Garrofera, que és un parc menudet que n'hi ha una cafeteria, doncs en aquest parc també tenim un tobogán que també té un escaló que li falta. És a dir, anem a fer reparacions fins a 60.000 euros per a reparar alguns parcs del poble que el que tenen són peces o elements que poden resultar perillosos per als xiquets i xiquetes, aleshores entren dintre d'aquest expedient d'urgència.
I si sobren diners, jo acabo de llegir ara mateixa que intentaran reparar les desfetes del concert de Som la Terreta. Van fer, tal qual, l'estic llegint-lo, que se van fer, el passat dia 8 d'octubre se va fer un macrofestival de Som la Terreta i van lleure desperfectes.
Van lleure desperfectes, però això no sé per què ho publica un diari molt concret.
El Periódico Mediterráneo.
Perquè l'informe de les desfetes, per dir-ho d'alguna manera, d'eixe festival, doncs el tenim nosaltres i nosaltres no hem de reparar-lo. Això ho ha de reparar la Generalitat Valenciana, que és qui ha fet el festival. No ho té per què assumir el veïnat de Vila-real, no ho tenim per què assumir vila-realencs i vila-realenques dels nostres impostos, sinó que ho ha d'assumir qui ho ha desfet, no?
Clar, jo no va preguntar-li, perquè vostè té una quantitat assignada, vostè està parlant de 60.000 euros, si n'hi ha sent publicar 51.000 euros, i està parlant de gastar-se lo més urgent i reparar unes desfetes d'algo, perquè van dir, és que sap què passa, que sí, me va dir, crec que va ser el portaveu del Partit Popular de Vila-real, que va dir que no hi havia cap gasto per a la ciutat de Vila-real.
No, és que no anava a haver cap gasto.
Però això m'estranyava llegir això.
Clar, no anava a suposar cap despesa. De fet, per això nosaltres assumim que van a vindre a celebrar-lo així i bueno, en el meu cas, en la regidoria de serveis públics, doncs nosaltres facilitem les tanques que ens demanen per tal d'habilitar l'espai on anava a celebrar-se el concert. La nostra policia local, en el seu regidor, Toni Marín, doncs també posa a disposició la col·locació de les senyals que restringien el trànsit aquests dies, així com els efectius que feien falta per a redirigir a la gent. És a dir, nosaltres el que els facilitem, per dir-ho d'alguna manera, als organitzadors del festival és els recursos propis que tenim en l'Ajuntament, que els posem a disposició, doncs igual que quan es celebra un partit de futbol o igual que quan es celebra qualsevol cosa que no organitza l'Ajuntament directament, però que l'Ajuntament doncs col·labora perquè ho fem a este poble, no? Però no anava a suposar cap despesa ni cost econòmic. Què passa? Que nosaltres quan autoritzem l'ús del Parc de la Mayorazga, en este cas, per tal de que puguen celebrar aquest concert, quan ens diuen que van a fer un tancament de l'espai per a fer-ho perimetral i poder cobrar l'entrada que es cobrava i controlar l'accés, clar, nosaltres en cap cas havíem pensat que anàvem a trobar-nos que les tanques de 2x2 que lloguen anaven a anar en un forat en terra i clavades en terra,
claro,
trencant les nostres manises que tenim en aquest parc, o tampoc mos podíem imaginar que anaven a instal·lar damunt del reguer maquinària que anava a fer que el reguer es trencara.
El sistema
de rec que nosaltres tenim per a fer un adequat manteniment del que és el jardí que tenim allí. Tampoc anàvem a suposar que la font ornamental que nosaltres tenim allí doncs anava a estar descoberta i, per tant, anava a poder ocasionar-se un dany en aquesta font ornamental. És a dir, que se produeixen certes, vamos, és que mos han trencat certes coses que han suposat que siguen una despesa per a l'Ajuntament i que no hem d'assumir nosaltres. Quan ho fa un esdeveniment en qualsevol lloc té una assegurança i té una assegurança per si s'ha comet algun desperfecte, doncs fer-se encàrrec. Nosaltres ara, que ja tenim l'informe fet de quins han sigut aquests desperfectes, doncs els reclamarem, evidentment, a la promotora, i si la promotora ha de rendir comptes a la conselleria, doncs que els passe. Però nosaltres no, els vilarrealencs i vilarrealenques no tenen per què assumir una despesa d'un festival que ells no han triat i que ells no tenen per què pagar, perquè això és una cosa que ha pagat el govern de la Generalitat.
Pues li agraeix molt esta aclaració. Maria Fajardo, vicealcaldessa de Vila-real, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Míriam, tenies un parell de cosetes que dir?
Sí, bueno, pues, com bé sabem, avui...
Sí.
Sí, com bé sabem, avui, dilluns 11, han començat la campanya dels Vilabons, no? És una iniciativa impulsada, com bé sabem, pel Partit Popular per afavorir el consum dels comerços locals i, pues, aquesta mesura es va aprovar en el ple municipal i, pues, té com l'objectiu de millorar la nostra economia local. El